Bambin Radio.
Songs and melodies change and change and sway, but they still stay the same. The songs that we sung when the dark days come are the songs that we sung when we chased them away. If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles and toll of the nectar of the vines. 'Cause I'm gonna die with a twinkle in my eye, 'cause I sang songs, spun stories, laughed and drank wine.
Tomorrow is another day. The guests are out to play, to play. That old rusty spaceship wants to sail into the Milky Way again on a river of red wine.
Run, 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 run. Let's have some fun, 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 fun.
Passen 7 minuts i mig de les 11 i amb cançons, avui una cançó de taverna total que parlen del vi, arrenquem aquesta secció, aquesta conversa setmanal amb l'equip de Vinzeum. Avui ens acompanyen la Carmina Atmella, la seva restauradora, i la bibliotecària, la Jordina Scala. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
La Carmina ha escollit aquesta cançó per compartir amb tots nosaltres, que ens ha transportat directament a la taverna, Carmina, i ja a altes hores, eh?
A altes hores, sí. Una mica, bueno, la cançó és d'un grup que es diu The Car Empire, que és un grup australià, i és una versió amb l'acompanyament d'una orquestra simfònica d'Utrecht, i com bé dius, és una cançó de taverna d'altes hores, perquè bueno, també una mica per celebrar, com a himne, perquè no deixa de ser un himne, i com que venim a parlar de Visca la República, també per celebrar una mica aquests 90 anys, i després també perquè s'obriran ja l'oci nocturn, i era una mica també per celebrar aquest esdeveniment.
Reivindicar que es pot tornar a ballar,
sí,
i a veure.
Sí, 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 una mica, i la festa.
I tant, important. I tant. Doncs ens ha agradat molt, eh? Un bon inici avui per arrencar aquesta conversa, que avui ens portarà a parlar de llibres, de presentacions de llibres, perquè es reprèn el cicle Llibres de Vi, i d'una petita exposició que s'inaugura aquest divendres mateix a Vinzeum, titulada Despengem el rei, que té un quadre d'un rei com a protagonista, oi, Carmina?
Sí, això mateix, que és una mica dins del que comentava d'aquesta exposició, bueno, que venim a comentar justament que de Visca la República, que és un motiu del 90 aniversari de la proclamació de la Segona República, i com una aportació a la recuperació de la memòria històrica, doncs des de la xarxa de museus locals de la Diputació s'ha preparat aquesta microexposició, i cada museu presenta alguna obra o alguna cosa referent en relació amb aquesta proclamació de la República. Des de Vinzeum presentem un quadre, un retrat del rei Alfons XIII, que és un quadre que justament quan es proclama la República i davant d'un esclat popular, i que aquí a Vilafranca en concret, doncs, hi ha una sèrie de gent que van a l'Ajuntament, a la primera planta de l'Ajuntament, on estaven exposats dos retrats i també el de la seva dona, de la reina, doncs els despengen, i bé, i aquest que presentem és un que a més té uns estrips a la cara, que d'alguna manera denoten una mica l'estima que li tenien al rei, que no n'era, vaja.
Afortunadament no el van cremar, i avui és testimoni d'aquest moment, no?
És testimoni d'aquest moment. L'ingrés al museu no sabem en quin moment es produeix. Perquè
no, és un misteri.
És un misteri, no hi ha data d'ingrés ni qui l'ingressa, ni font d'ingrés, però clar, sabem que ve per la documentació que ve de l'Ajuntament, i en algun moment doncs algú els diposita en el museu. I que en el museu també, clar, durant
potser
molts...
per salvaguardar-lo, no?
Per salvaguardar... que és just amb aquests retrats i amb altres de reis anteriors. Apareixen en el museu.
Hi ha un lot de retrats de reis.
Sí, sí, conservem a les reserves. I aleshores doncs, són una sèrie de retrats que es van guardar durant anys a les golfes, o sigui, en un lloc que li deien el Colomar del museu, a sota, teula, a sota coberta. Clar, amb unes condicions, perquè com que no estaven exposats allà, era una mica feia de magatzem, d'obres no exposades, o pes, marcs sols, peces en mal estat.
Sota les golfes vol dir altes temperatures, no? L'estiu.
Altes temperatures, sí. I allà es van ser rescatats, doncs, als anys 2000, quan es va fer tot l'inventari del museu, que es va inventariar tot, totes les peces, i es van rescatar tota una sèrie d'obres que estaven allà al Colomar, sí. I aleshores, bueno, ara les tenim en condicions estables, algun restaurat perquè ja se'ns havia demanat per alguna exposició, un retrat, un altre retrat del rei Felip V, que va anar a una exposició, i ara aquest de l'Alfons XIII, que s'ha intervingut per aquesta exposició.
Doncs explica'ns aquesta intervenció que has realitzat, en què ha consistit, sí. com està en el moment que l'agafes...
Clar,
parles d'uns estrips?
Sí, una mica, els estrips, però clar, és una restauració peculiar perquè... S'ha fet una neteja, s'ha fet una fixació, s'ha fet una intervenció curativa i també de neteja, perquè ja estava molt brut en superfície, diríem, de les condicions que havia passat, no?, al llarg d'aquests anys. Hi havia regalims de pintura, molts excrements de mosques, per tant, havia estat en un lloc...
On, de mosca?
De mosques, molts, que fan malbé molt la pintura, a més.
És tòxica, sí.
No més que tòxica,
corrosiva.
És corrosiva. És a dir, que costa curiós. Molt de retirar i quan ha penetrat molt acaba fent saltar la capa pictòrica. Vull dir, és molt... No és aconsellable tenir exposades obres a la intempèrie o en zones molt obertes on hi podien haver moltes mosques.
No sé tu, Jordina, jo no he vist mai excrements de mosca.
Són petits, molt
petits. M'ha cridat molt l'atenció.
No, sí, però va,
sí que... Són les famoses cagades de mosca, sí, que diem.
Pots veure un vidre a vegades, no?, que hi ha, sí, aquelles taques
esquitxat.
Més petitones.
Sí, és curiós. Sí. Llavors, és una mica el que tenia. I la intervenció ha estat netejar, retirar tots aquests regalims, els excrements en superfície que s'han pogut retirar, els altres no s'han pogut tocar perquè corre perill a la capa pictòrica. I s'ha deixat els estrips. Justament la peculiaritat és que els estrips no s'han consolidat.
On estan els estrips?
No afecten els ulls, però sí que a la cara, al coll, al rostre i al coll. O sigui, estan a la part de...
A la cara del rei, del monarca.
Sí. Com una cicatriu.
Sí. Com si fossin dos cicatrius.
O sigui que els van fer amb intencionalitat, eh?
Això sembla, però bueno, clar, no hi ha més detalls.
I per què no els has abordat? Per,
justament,
per dificultat o per deixar testimoni?
Per deixar el testimoni, més que res per aquesta exposició que explica, i en la documentació que s'explica, que es despengen aquests quadres i que es llencen del balcó i que una mica de...
A més a més, es tiren
sona, no?,
des del balcó.
Em sona que...
Sí, em sona, no en els documents que s'exposen,
s'ha explicat,
però sí, sabem, o és com una llegenda, exacta, que algú va agafar i els va tirar des del balcó.
Ho posem entre cometes.
Sí.
Quines dimensions té aquest quadre? És imponent?
Bueno, és bastant gran. Ara m'has pillat. No. No et sabria dir exactament, perquè no porto... Bueno, sí, espera. Espera.
Sí que porta documentació, sí, hi ha papers aquí.
Però no hi ha la... No tinc
no hi ha les mides.
No, les mides.
No, però aproximadament, eh?
Sí, doncs a veure, farà 1 metre per 80, més o menys.
Val, és un senyor quadre.
Sí, és un quadre bastant gran.
Quant de temps ha trigat aquesta intervenció?
Més que un temps concentrat, com que es va fent amb altres
Estonetes.
Coses en paral·lel, doncs vam començar, després de vacances... No, sí, després de les primeres vacances que vaig fer, òbviament. El juliol va començar, es va posar a planar, i després a l'agost estava en modes de planament, perquè tenia moltes deformacions, a banda de l'estrip que es toca, la tela estava molt deformada, perquè si havien estat recolzats molts altres quadres, marcs, i llavors estava com deformat, s'havia de planar una mica, que no s'ha pogut fer una tensió total justament perquè els estrips no s'han pogut cosir. I aleshores, clar, té una certa deformació. Però bé, ha quedat net, presentable, s'ha retocat pèrdues, també s'han reintegrat, i bé, està en condicions estables, menys els estrips que estan allà.
I l'autoria del quadre,
sí,
consta, és rellevant?
Sí, és del Ricard Clausells, que és un pintor que viu aquí a Vilafranca, que pinta aquí i que té molta obra aquí a Vilafranca, tot i que ell és fill de Reus, però passa bona part de la seva vida aquí.
És un rei jove, no?, el que es mostra.
Sí, És un rei jove, sí, 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 sí. I bé, doncs es presenta, això sí, es presenta amb Marc, amb un Marc neutre i amb, i protegit per, bé, perquè clar, estarà exposat en un lloc on el públic hi pot accedir fàcilment i bueno, és una manera de protegir la peça, vaja, que no tingui més accidents.
Aquest retrat del rei Alfons XIII, que s'inaugura aquest divendres, forma part d'aquesta mini-exposició titulada Despengem el rei, va acompanyat d'uns documents, oi, Jordina?
Sí, perdó. Bé, només puntualitzar que a banda, és a dir, aquesta micro-exposició tindrà com a protagonista, no?, aquest quadre de l'Alfons XIII que ens ha explicat la Carmina. Després va acompanyada d'una vitrina on hi ha aquests tres documents que ara us comento, i després hi ha uns plafons, no?, al costat, que és bé, on s'explica una mica on es contextualitza, no?, una part més genèrica, entenc, no?, de la República, la Segona República, de la Proclamació, i després un text més específic del context vilafranquí, no? Això és una exposició important, com ha dit la Carmina, per tant, en cada lloc on s'estableix, no?, on es col·loca l'exposició, doncs es contextualitza en el seu territori. I això té sentit també pels tres documents que acompanyen aquest quadre i aquests plafons, no?, que són precisament doncs, les portades de tres diaris coetanis en els fets, no? No són del 14 d'abril, perquè cada publicació tenia la seva periodicitat, no? Però sí que són el número posterior a aquells actes. Doncs un d'aquests és el número del 18 d'abril del 1931 d'Acció.
Acció, era un... Acció Catòlica.
Sí, era un setmanari de l'Associació Catòlica. Després un segon és del 30 d'abril del 31, que és d'Avant, el portaveu del bloc catalanista, i l'últim és el Penedès Republicà, també del 18 d'abril. I a més és molt curiós, no?, perquè es veuen les tres portades i abans, en aquella època, suposo que ara també, però no és tan explícit, no? Abans les publicacions periòdiques, els diaris, eren totalment polititzats, eren molt polítics, i llavors només veient... com els titulars o com parlen, no? Ja veus, ostres, aquest era, no? Es posicionava en aquest sentit o en aquell altre, no? Per exemple, doncs el setmanari Acció, no? És, bueno, no som ni monàrquics ni republicans, no? Bueno, ni xitxa ni limonà una mica, no? Tot i que era d'Associació Catòlica, però bueno, no es mullaven gaire. Per contra, no? Tens el Penedès Republicà, naturalment, que és ell, endavant amb la República Espanyola, la República Catalana, no?, a mort. I fins i tot, no?, diuen, bueno, s'ha acabat ja la monarquia per sempre, no ens tornarà a passar com la Primera República, no? Pobres, si aixequessin el cap, no?, veurien que, bueno, que estem igual.
Optimistes.
I després la d'Avant, no?, és, vale, som la República Catalana, però no oblidem que nosaltres volem ser un estat. No? Llavors és com només mirant les tres portades, no?, i llegint, llegint també els títols, no?, es veu, no?, l'efervescència que uns tenen, bueno, aquesta vessant més política, bueno, cadascú, no?, quin corrent polític es situaven. I és una cosa que això a mi, jo com a bibliotecària, sempre m'ha fascinat, no?, perquè és com, uala, i es declaren...
Com es mullen, no?
Obertament, no?, cosa que ara el periodisme... Bueno, ho fa més implícitament, no?
Més sutil.
Bueno,
tot i que
més que
passa igual, eh?
Alguns més que d'altres.
Sí, sí. I en quin estat estaven aquests diaris? No ha calgut restauració aquí?
No, en aquest cas no, perquè les publicacions aquestes... A veure, hem tingut la sort... Totes tres són volums enquadernats, val? Perquè això... La pràctica d'enquadernar, ara jo crec que ja no es fa tant, no s'utilitza tant, sobretot perquè dificulta molt la digitalització dels documents, però era una manera de preservar sobretot la integritat, no?, que no es disgreguessin els números, els números de cada publicació periòdica. La sort és que de dos d'aquests tres volums també teníem el número solt, que... Vulguis o no, també per les dimensions de la vitrina i així, doncs ens és més fàcil exposar aquests números sols. L'altre sí que és amb l'enquadernació. Perquè, bé, també exposar un quadernat a vegades pot ser més bonic, però també a nivell de preservació, bueno, també estàs com...
forçant més el llibre, obrir-lo...
Clar, obrir i tancar, no?
Sí, sí. L'has de presentar i l'has de subjectar bé.
L'experta.
Sí, no, no, i tant. Jo els documents els hi traspasso a ella i ella els col·loca perquè no pateixi, no? És aquesta la idea. Però no s'han hagut de restaurar en aquest cas, eh?
Per tant, aquesta exposició de l'Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, que va voltant, aporta bàsicament els plafons i cada museu li acaba de donar forma, en el vostre cas, el retrat del rei Alfons XIII i aquests tres diaris.
Correcte.
Sí. Sabeu que han fet altres museus?
No. La veritat és que no.
Heu fet el que heu volgut, no?, en funció del fons que hi ha dins heu.
Sí, exacte. Sí, i sabíem que era una exposició...
de petit format. I també hem hagut de buscar un espai, que també és difícil allà.
Clar,
al museu.
On anirà l'exposició aquesta?
Sí, a la planta baixa, a prop de l'auditori, o sigui, anant cap a l'auditori de Vincent.
Aquell passadís ample.
Aquell passadís, sí, el raconet on hi havia l'antiga porta d'emergències, que ara ja està tancada amb l'accés al nou edifici, per tant, en aquell racó.
Una exposició de petit format que obre portes aquest divendres a les 8 del vespre en aquest espai del vestíbul del museu i que podeu visitar fins al 9 de gener. Podeu anar a veure aquest retrat del rei Alfons XIII amb aquests estrips, amb aquestes cicatrius a la cara, fruit del moment de l'eufòria de la proclamació d'aquesta Segona República. Avui parlem d'aquesta exposició, parlem d'aquest quadre, d'aquests documents, i parlem també de llibres, perquè demà mateix torna el cicle Llibres de vi. Jordina, fes-nos 5 cèntims d'aquest Llibres de vi. En què consisteix? Quina és la idea que hi ha darrere?
Bé, la idea és, com les altres edicions, no?, és fer aflorar tota aquesta diversitat de llibres que es generen o que sorgeixen entorn del vi i les cultures del vi. En aquest cas, serà tots els dijous d'aquest mes d'octubre.
4 dijous seguits?
Correcte, sí. El 7, el 14, el 22, el 28, en què es presentarà un d'aquests llibres de publicació recent. Val? Encetarem demà amb un llibre, amb l'últim llibre d'en Ferran Centelles. El següent serà el 14 d'octubre amb amb un llibre de la Teresa Baltasar. El 21 d'octubre amb el llibre de la Clarice Amat i el Jordi Grau sobre els cellers de l'Albera. I per últim, l'Eva Saumell amb el seu llibre Cuina, Teatre i Modernitat, Barcelona, 1888-1919. I bé, com deia, comencem demà amb el llibre, amb l'últim llibre dels Centelles.
Un llibre molt especial.
És un llibre molt especial, sí. Bé, això...
Es titula La botella 18, explica'ns una miqueta.
La botella 18.
La botella 18, sí. En castellà.
Sí, 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 està escrit originalment en castellà. El llibre, si no m'equivoco, va junt amb una ampolla. No, si no m'equivoco, no. El llibre es ven junt amb una ampolla, amb una ampolla de vi. Aquesta ampolla de vi, un elaborador que el llibre no revela fins al final, ha elaborat aquest vi especial per en Ferran Centelles. Bé, només recordar, suposo que hi ha gent que segurament no ho sap, però...
Recorda.
Ferran Centelles, perdó, és un sommelier català de molt de prestigi, va ser el sommelier del Bulli durant 12 anys, si no m'equivoco, i durant més de 10 anys continua, és a dir, des que el Bulli va tancar, doncs ha continuat lligat en aquest negoci, diguéssim, a través de la Fundació El Bulli, també. Val? I a partir d'aquesta fundació, doncs ja fa 4 anys que van començar la redacció de la Sapiens del Vi, que és una secció dins de la Bullipèdia, on pretenen recollir els màxims coneixements del món de la vinya i el vi, en uns llibres molt voluminosos, és com una enciclopèdia, no?
I continua tastant i puntuant vins perquè és el crític oficial de Jancis Robinson.
Correcte.
A Espanya.
Sí,
per tant, és un dels sommeliers més reputats a nivell mundial ara mateix.
Sí, sí, correcte. Per tant, demà és una excel·lent...
Una estrena de luxe.
És una estrena de luxe i una excel·lent ocasió per acostar-se a una persona. Perquè a vegades bueno, aquesta gent que és així com més famosa o així, no? Els situem com a personatges, no? Però realment el Ferran Santelles és una persona molt, molt pròxima, no? I quan llegeixes el llibre, jo que he tingut la sort de poder-lo llegir, no l'he acabat, però gairebé, porto aquí bastant, em falta un terç, val? Però és un llibre molt personal, val? I bé, almenys és com ho està escrit en primera persona, per tant, t'acosta molt, no?, també a la seva persona.
Què hi passa en aquest llibre més ampolla?
Val, jo l'ampolla no us la puc explicar perquè...
No l'has obert, és un misteri.
No l'he obert perquè, a més, no la vull obrir. És a dir, l'he d'obrir amb l'equip de Vinzeum. No?
I quan hagis acabat el llibre, no?
Quan hagi acabat el llibre, perquè és un... En Ferran ens va donar el llibre, és a dir, ens va donar el pack, no?, aquesta caixa, a nom de Vinzeum. Per tant, aquest llibre, un cop estigui ja llegit, formarà part del centre de documentació i no trobo just que jo em vegui l'ampolla del vi. Vull dir que, Carmina, un dia haurem de fer una trobada.
Un tast col·lectiu.
Sí, exacte.
Farem la música i...
Sí, ja fa... L'haurem de compartir, no? Però a veure, què passa en aquest llibre? En aquest llibre, l'autor, doncs, ell fa una sèrie de reflexions sobre el procés de cata. Ja ho hem dit, en Ferran Santelles és sommelier. Val? I en aquest llibre es centra en el procés de cata. Però ell fa... Bueno, les seves reflexions, doncs, les comparteix amb el lector. No només les comparteix amb el lector, sinó que convida a 17, no 18, a 17 personatges perquè puguin catar aquest vi amb ell. Val? Per tant, són com entrevistes, però no és només un diàleg entre ells dos, sinó que, naturalment, l'autor doncs, va posant, no?, les seves reflexions, moltes relacions amb el món de la literatura i del cinema, que a través del llibre també sabem que són dues de les seves grans passions. Per això deia que és un llibre així com una mica personal, no?, en què ell s'exposa, no?, una mica doncs, com és ell. No? I doncs això... no fa la cata del seu vi sol, sinó que s'acompanya d'aquestes 17 persones, que totes elles són grans experts. Per exemple, hi ha la Jancis Robinson, hi ha altres noms, però bueno, tots són o sommeliers molt reputats, o gent amb coneixements científics molt importants, o autors, com el Mark Forster, que va escriure un llibre molt divertit, que es diu La borratxera còsmica.
Si bé, són 17, perquè es diu La botella 18?
Bueno, perquè al final sí. Hi ha unes pàgines en blanc i representa que tu, com a lectora, ets la persona 18ena, no? I llavors hi ha unes pàgines en blanc perquè tu puguis anotar, doncs, les teves observacions, és a dir...
A partir del tast del vi.
Correcte. Un cop te l'has begut, doncs ja, pues mira...
Que curiós, eh?
Diu... Sí. Bueno, això també una mica explica com és ell, no? Aquesta voluntat, doncs, de fer arribar aquest coneixement a tothom.
La presentació tindrà lloc demà a l'Auditori de Vinzeum a 8:15. L'accés és lliure, però s'ha de fer reserva prèvia, com sempre, entrades.vinzeum.cat. I molt ràpidament, Carmina, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquest diumenge es poden visitar les reserves de Vinzeum.
Doncs sí, com cada any obrim reserves i bé, ja hi ha el grup que està complet. I enguany la visita la farà el meu company, el Jordi Ferrer, que és conservador de col·leccions. I ell doncs, farà el recorregut i explicarà el treball que fem a la reserva, al revers del museu, que no es veu i que, aprofitant la jornada, doncs, expliquem i...
I mostreu.
I mostrem, sí. I generalment té èxit, la gent té curiositat i agrada.
Sí, sí, bona mostra és que ja està ple el grup, no?
Sí, sí, sí.
Carmina Jordina, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Bona setmana.
Gràcies.
Bona setmana.
I així arribem al ritme de taverna a 12:15, últim flaix informatiu amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i seguim encara amb dues propostes a l'agenda del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. ha obert a Vilafranca un punt d'informació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament. Dilluns era el primer dia de funcionament del nou punt d'informació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Vilafranca. Els responsables del punt d'informació són Josep Montaner i Jordi Manyà. Tots dos formaven part del grup de mestres jubilats Jubis i després d'unes jornades de bioètica a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès al voltant de la mort van decidir incorporar-se a l'associació i crear un punt a Vilafranca. El punt es troba a la sala 2 de l'escorxador tots els dilluns no festius. L'horari d'atenció serà de 5:45 a 8:15 del vespre i el contacte es pot fer mitjançant l'adreça dmdvilafranca@gmail.com o al telèfon mòbil 677-92-86-57. Us parlem ara d'un concert solidari contra el càncer a Sant Martí Sarroca. Torna el concert solidari contra el càncer a Sant Martí en format presencial, amb control d'aforament i a l'aire lliure. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia, sota els arbres del Parc de la Petanca, amb el duet Noelia i Quim. L'organitza la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer. L'entrada solidària de 5 euros es destinarà íntegrament als projectes de l'AEC. També es pot comprar material relacionat amb la commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Pit. Cal inscripció prèvia a través de la web entrapolis.com. Per correu electrònic a santmartisarroca@aecc.es o bé trucant o enviant WhatsApp a algun dels voluntaris de l'entitat a Sant Martí. Calafell obre la inscripció de la cursa de la dona per lluitar contra el càncer. Enguany està limitat a 2.500 participants. Calafell ha obert la inscripció per participar a la cursa de la dona, en la qual milers de persones realitzen un recorregut pels carrers del municipi per ajudar a la lluita contra el càncer. L'any passat no va poder celebrar-se per la situació de pandèmia, però aquest mes es recupera, encara que s'ha limitat la participació a 2.500 persones, també per motius de seguretat sanitària. En l'edició del 2019 van arribar a haver-hi més de 3.000 participants. La que és una de les marxes solidàries de la demarcació contra el càncer se celebrarà el 31 d'octubre. Sortirà del Port de Segur de Calafell a les 10:30. A aquesta hora hi haurà un escalfament amb zumba i la marxa començarà a les 11 amb la col·laboració de Calafell contra el càncer. El donatiu és de 5 euros que es destinarà íntegrament a la lluita contra aquesta malaltia. Els participants rebran una samarreta commemorativa i l'avituallament durant la marxa. Són 4 quilòmetres que poden cobrir-se corrent, caminant i a la marxa que decideixi cadascun dels participants. L'objectiu és mostrar la unió per fer front a la malaltia tenyint de rosa el passeig marítim amb participants de totes les edats. I acabem explicant-vos que el Noia buscarà la primera victòria de la temporada davant el Girona. Amb les tres primeres jornades de la Parlem Hockey Lliga ja disputades, el Noia suma 2 punts i se situa 12è en una classificació que encapçala el Barça, líder en solitari i invicta en aquesta arrencada de curs. Un inici de temporada amb un Noia amb clarobscurs que ha d'acabar de consolidar-se durant les properes setmanes i que ha patit i molt per les lesions. La d'Adrià Ballart, que s'allargarà fins al mes de gener, i la de Jordi Bargalló, que no va poder disputar els dos primers partits per molèsties a l'abductor. Així les coses, els de la capital del Cava rebran aquest dissabte el Girona amb l'objectiu de guanyar el primer partit de la temporada i fer-ho a casa.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Obrim l'agenda al detall a Ràdio Vilafranca, tot parlant del segon concurs literari del Servei de Salut Mental d'Adults de l'Alt Penedès, que porta per nom Les paraules parlen per tu, i que aquest divendres lliurarà els premis en el decurs d'un acte a Vilafranca. En volem parlar amb tres dels artífexs d'aquest concurs i de l'acte de lliurament dels premis. D'una banda, comptem amb l'Àlex Lacambra, usuari del Servei de Salut Mental, organitzador i presentador d'aquest acte. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Montse Rodríguez, usuària del Servei de Salut Mental, que participa en aquesta presentació de divendres a Vinzeum. Benvinguda.
Hola, bon dia.
I, finalment, tenim amb nosaltres el Xevi Franquesa, tècnic especialista del Servei de Rehabilitació Comunitària i organitzador també d'aquest acte. Bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'un any d'aturada, obligada per la pandèmia, com tantíssimes altres qüestions, heu pogut tirar endavant aquesta segona edició de Les paraules parlen per tu. Com ha anat?
Aviam, no ha estat fàcil, però ha estat gratificant tornar a engegar-ho. Perquè, clar, també pensàvem nosaltres, bueno, com reaccionaria les persones, participarien... canviem de format, mantenim el format, el tema del format salut mental, com el podem enfocar, i sí que vam arribar a la conclusió de dir què es triï, no? Dins del tema de la salut mental pot haver-hi diferents categories, diferents temes a tocar, i mantenim el mateix format de la primera edició. I no, la participació, doncs, ha estat sorprenent, perquè, clar, nosaltres partíem d'expectatives una mica, bueno, aviam què passarà amb la primera edició, que va ser un èxit, 32 persones que van participar. Aquesta edició n'han participat menys, també, però també ha canviat l'estil narratiu. I llavors, doncs, això també s'entén. Amb una pandèmia que hem passat de Covid-19, doncs jo crec que ha estat un bon moment per fer-ho, per dir un lloc on pugui expressar-ho, per escrit, un moment donat de la meva vida, una etapa de la meva vida, on expresso com estic jo amb la meva malaltia, com una etapa, i que després venen d'altres. No? Jo crec que això ha quedat molt palès en els escrits, que bueno, jo he pogut anar llegint...
Et pregunto per la qualitat, entre cometes, tots tenen qualitat, no? Però aquesta collita com serà?
Serà bona, serà bona, ho he de dir-ho. Són relats de recuperació. A veure, és una qualitat narrativa real, molt vivencial, amb molts aspectes emocionals, amb una intel·ligència emocional com a fortalesa per mi sorprenent, molt directa, i uau, jo m'he quedat sorprès, que m'he emocionat amb algunes lectures, i inclús ara que ho dic, dic, ostres, no? I avui ho he acabat d'enviar-ho tot al jurat. M'ha agradat, i a vegades jo crec que hem de tirar endavant coses que... tot i haver passat una pandèmia i que ens facin pensar, ui, no sé com sortirà, aquesta por que a vegades tenim, i en els relats també s'ha pogut expressar, hem de seguir endavant, és una etapa, com dic, i sempre ho diré, i hi ha moltes etapes en aquesta vida, i benvinguts als concursos literaris, sigui aquest i qualsevol altre, dins de l'àmbit territorial, estatal, perfecte.
Recordem qui va adreçar específicament el concurs, quin és el públic objectiu al qual us dirigiu?
Està dirigit a dins l'àmbit de la salut mental. Com t'he comentat abans, sí que sempre hem pensat, bueno, podem modificar-ho, aviam com ho fem, però bueno, jo aquest any he llegit la poesia i està molt relacionada temàticament el contingut amb la prosa, que és dins l'àmbit de la salut mental, o sigui que tampoc hi ha tanta diferència una amb l'altra, no? I per això, doncs, bueno, aquest any hem decidit mantenir-ho així, l'any que ve ja ho veurem, però clar, sí que dins l'àmbit de la salut mental, perquè clar, està referent a un usuari en concret, que és l'ús d'aquest servei.
I quan els objectius del concurs, que estan molt relacionats amb el seu naixement, com es va gestar això? Ens ho expliqueu?
Com va començar el concurs?
Sí.
Bé, tot va començar de que jo sóc usuari de la salut mental i a la vegada faig un voluntariat al centre de dia, que és un taller literari, i un taller literari que treballa en molts aspectes de l'escriptura. I bé, també m'agrada escriure. Llavors vaig participar en un concurs d'unes característiques semblants al nostre concurs, que el participar en l'entrega de premis, veure aquell ambient i aquell resultat tan bonic, tan de germanor, de tants valors que hi havia en aquell dia, que vam dir, ostres, pues aquesta idea la podríem agafar per Vilafranca, no? I així va ser com que vam proposar-ho, se'ns van començar a obrir portes, ens van dir que sí, que podia ser una bona idea, i estem molt contents amb el resultat, moltíssim.
Hi ha hagut aquesta parada obligatòria i ara aquesta represa que ens deia el Xevi, que ha costat una mica, però aquí estem a punt d'arribar a aquest acte que serà entranyable de nou a Vinzeu, no?
Mm-hmm.
I per què, Àlex? Amb quins objectius? Com pot ajudar un concurs literari com el que presenteu?
Principalment per fomentar el que és l'apoderament, en diferents aspectes, val? Entre ells pot ser un la superació, no? Per potenciar les habilitats que tenim, l'autoconeixement d'un mateix, saber fins on te pots tu mateix desenvolupar-te, no? Fomentar l'autonomia, també la confiança a un mateix, la participació, formant part d'una participació comuna, i finalment també important a considerar l'autoestima, no? L'autoestima també es treballa en participant en un concurs com aquest. I és molt important, no? Per exemple, per mi, doncs, l'escriptura és una passió i alhora és un objectiu a la vida, fomentar una disciplina artística, anar-te desenvolupant en ella, anar aprenent i anar avançant, no buscant el gran èxit, sinó compartir i fruir creant.
Montse, tu també participes en la gestació i la presentació d'aquest acte de divendres.
Mm-hmm.
Com has arribat a l'organització del concurs? Com t'has implicat?
En el meu cas serà amb la presentació i vaig arribar, m'ho van proposar perquè com a usuària, doncs, amb altres companyes dins del treball comunitari vam formar un grup de lectura en veu alta com a, bueno, dins de l'EVA 354 i jo personalment m'agrada més llegir que no pas escriure. En gaudeixo més de la lectura dels altres, que fa dels escrits dels altres, perdó. I llavors, doncs, això se'm va proposar i la veritat és que em vaig animar i vaig dir, doncs, vinga, endavant. La proposta la trobo molt i molt interessant i vaig dir, doncs, que sí, que i tant. I mira, aquí estic.
Fins aquí, no?
Sí, i tant.
Aquest divendres es llegiran en veu alta alguns d'aquests textos o fragments?
Sí.
Els premiats.
Sí. Hi ha moltes ganes d'escoltar-los, i tant.
I han anat confirmant els guanyadors que hi podran assistir?
Aviam, el jurat se'ls ha enviat, llavors, si ja el... Ja ho sabran, ja els avisarem amb antelació que puguin vindre ells personalment o algun familiar. Ja havia passat també la primera edició i sí, els premiats ja se'ls avisa, se'ls arriba el missatge i llavors esperem confirmació. Clar, abans del divendres, doncs, bueno, ja ho sabrem.
Clar, els premis hi ha diners, però és simbòlic i hi ha cultura, no?, també. Regaleu cultura.
Mm-hmm. Sí, això ens ho hem plantejat molt aquest any, ja que no hi haurà un piscolabis i així, llavors diem, bueno, doncs anem cap a l'altra part, no? I, bueno, sí que farem un petit detall cultural, és sorpresa, mantenim la sorpresa fins al final, queden dos dies.
Sí,
no,
sí, tant.
No es pot aguantar.
No us estirarem la llengua.
Llavors, doncs, bueno, us convidem a que pugueu vindre de tothom. Està oberta l'assistència a un 70%, es fa la prevenció Covid, s'ha d'assistir amb mascareta... Hi ha la distància de protocolària, llavors no hi ha cap perill en aquest aspecte, i llavors, bueno, us convidem a que pugueu assistir. I sí que hi ha una sorpresa, però queda a l'aire.
Això ho podreu descobrir aquest divendres a les 12 a l'auditori de Vinzeum, en aquest lliurament dels Premis del Segon Concurs Literari 2021. Les paraules parlen per tu. Xevi, darrere hi ha la taula per la salut mental de l'Alt Penedès. Ja hi era fa 3 anys quan va néixer aquesta iniciativa i continua al costat. És una eina potent de la que disposem aquí a la comarca.
És una eina que és imprescindible en aquest moment en què estem passant, de pandèmia. Llavors, jo crec que és un front comú de diferents associacions. Actualment hi ha 15 entitats que participen directe i indirectament en projectes, i on l'objectiu principal, doncs, és fomentar l'oci inclusiu i llavors, en tot moment, amb el que estem passant, no hi ha res més important ara que poder sortir, poder fer coses i poder comptar amb entitats que ens recolzen en aquest cas. Val? Perquè els problemes en salut mental, doncs, sí, estan augmentant, pot ser, i segurament aniran a més, i aquestes entitats són fonamentals. I aquests concursos, a nivell cultural, jo crec que és una porta oberta a que poder compartir coses conjuntes entre tots.
Àlex Montse i Xavi, gràcies per haver-nos acompanyat i l'enhorabona per haver reprès aquest concurs literari. Les paraules parlen per tu, que us ho passeu molt bé aquest divendres.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I no ens movem de l'Alt Penedès perquè la segona parada d'aquesta agenda al detall la fem a la capital del Cava. Eli, explica'ns.
Doncs aprofitarem aquests darrers minuts del programa per apropar-vos tota l'actualitat de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní, que la veritat és que n'és molta. I ho farem amb la seva directora, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Sí, molt bé.
Glòria, dèiem que molta actualitat a la biblioteca. Els mesos d'octubre a la biblioteca acostumen a venir farcidets de novetats. Per exemple, comencem per la més propera, perquè ahir va tenir lloc el lliurament del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres.
Sí, així és. Com tu dius, el mes d'octubre sempre és un mes que ens agrada molt per celebrar, doncs, tots els esdeveniments relacionats amb el Cava i la literatura. I ahir, ahir es va lliurar el 7è premi ja, eh? Ja portem 7 anys, Eli, de premi literari. Estem molt contentes, molt.
Déu-n'hi-do, 7 edicions d'aquest premi de novel·la curta Celler de Lletres. Ahir el va guanyar el llibre El sorteig de Maria Pilar de los, de los Hielos.
Així és. És una novel·la que de moment porta el títol de sorteig, després, quan l'editorial se'l donà, la publiqui al mercat a partir del març o de l'abril. Fins ara els títols sempre s'han mantingut. Se suposa que se seguirà dient el sorteig, però qui sap. I sí, Maria Pilar de los Hielos és una escriptora de Saragossa, afincada a Reus, i que aquest serà el segon llibre que ha publicat. I es tracta d'una novel·la, evidentment, de temàtica vitivinícola, però en aquest cas estrenem gènere, en aquest cas serà humorística.
Mira, encara no, les 6 edicions anteriors encara no n'havíem tingut cap d'humor. Sempre va bé anar incorporant pals a aquest premi de novel·la curta Celler de Lletres. Glòria, també ahir, a part d'aquest lliurament del premi Celler de Lletres, també es va donar el tret de sortida al cicle de biblioteques amb D.O.
Així és, vam inaugurar l'exposició de pintura de l'Alfons Fàbregas, que porta per títol El Club del Bodegó, que és molt xula. Realment l'Alfons Fàbregas treballa el collage d'una manera molt interessant i si veniu a la biblioteca durant tot aquest mes d'octubre veureu aquesta combinació entre textos literaris, pensaments i obra pictòrica relacionada, doncs, amb el vi, l'alcohol, la beguda. I doncs això, el Club del Bodegó vam inaugurar i també, tal com tu dius, vam donar el tret de sortida al cicle de biblioteques amb D.O. que cada mes d'octubre la biblioteca combina la literatura, l'art, relacionat amb el vi i el cava. I sí, si vols, parlem una miqueta dels actes que tenim preparats.
Abans, jo volia fer un incís, perquè aquest cicle de biblioteques amb D.O., recordem amb la gent que ens estigui escoltant, es fa a nivell de tota Catalunya, va passant per diferents biblioteques, i en cadascuna de les biblioteques s'agafa una denominació d'origen. En el cas de Sant Sadurní, com no podia ser d'altra manera, la que tenim és la D.O. Cava.
Sí, així és. Doncs des de l'Ella, des de Costers del Segre, Empordà, doncs cada mes hi ha una zona vitivinícola en la que es volquen totes les biblioteques per programar activitats relacionades amb les lletres i els vins, i nosaltres doncs tenim el mes d'octubre perquè ens semblava molt bona època, acaba la Verema, Setmana del Cava, acaba Tars, preparació de la campanya de Nadal, i doncs tot Sant Sadurní està a tope amb aquest tema, no? I el mes de novembre hi haurà la D.O. Penedès amb els nostres companys, per exemple, de Vilafranca, i algunes biblioteques també del Garraf, o sigui que, i del Vendrell. O sigui que sí, el mes d'octubre tothom que s'acosti per la biblioteca veurà que tenim una combinació molt interessant entre les lletres i els vins.
Glòria, a més, suposo que amb moltíssimes ganes, després d'un 2020 on malauradament, degut a la pandèmia, no vam tenir aquest cicle a la biblioteca, com tampoc vam tenir moltíssimes de les activitats que ja estem acostumats, doncs ara que ja feia 2 anyets, suposo que amb més ganes encara s'hi fa.
I tant que sí, les biblioteques ja estan obertes, tenim alguna petita restricció encara relacionada amb la distància i algunes coses, però sí, sí, ara ja estem treballant al 100%, i la programació així ho demostra, sí, sí.
Doncs anem amb aquesta programació farcida d'activitats d'aquest mes d'octubre. Què teniu preparats? Què ens teniu preparat per aquest mes?
Mira, avui és dimecres, oi que sí? Doncs el divendres... De fet, avui aquesta tarda comença el taller d'escriptura creativa, que això ens fa moltíssima il·lusió. La segona promoció, liderada per l'escriptora i professora d'escriptura Muriel Villanueva, afincada a Sant Quintí de Mediona, i és la segona promoció que comencem amb escriptors novells, o sigui que cada dimecres des d'ara fins al mes de desembre, de 6 a 8 del vespre, tenim un taller d'escriptura que no té res a envejar els primers trimestres de l'Ateneu Barcelonès, així és. Llavors, divendres tenim la trobada dels clubs de lectura, que en comptes de fer-la a la biblioteca l'anem a fer a dins les caves Fontpinet. Es trobaran amb la Rosa Maria Prat i comentaran la novel·la Terra de Vinyes, que és justament la guanyadora del Premi Celler de Lletres l'any passat. Això serà divendres, una tanda a les 5 de la tarda i una tanda a les 7 de la tarda. Parlarem de llibres dins del celler de les Cales Fontpinet del carrer Joan Maragall 14. Això és divendres. I dissabte, l'escriptor saturninenc Daniel Harris presenta la seva segona novel·la, una novel·la policíaca. Serà el dissabte, dia 9 d'octubre, a les 12 del migdia, on, doncs això, el Daniel Harris ens presenta Les cares de la fortuna. Vols que continuem?
I tant, i tant. Veig que agafes embranzida, perquè hi ha moltíssima programació. Continuem amb les següents setmanes, i tant.
Sí, llavors, a partir del 20 d'octubre comencem uns tallers molt xulos, que són els Bibliolabs de la biblioteca, relacionats amb el raïm, perquè aquest és l'any internacional de les fruites i les verdures, i hem organitzat un Bibliolab el dia 20 i un Bibliolab el dia 27 d'octubre, que es diu Jumping Clay. No sé si coneixeu aquesta tècnica de la plastilina tan xula per modelar formes. Doncs tenim ben bé un Jumping Clay sobre fruites i verdures. I es poden inscriure a la web sansadu.cat/biblioteca. Aquestes són l'activitat infantil del 20 i el 27 d'octubre. Després, el divendres 22, tenim un espectacle teatral amb l'actor Pep Muñoz, el divendres 22 d'octubre, 8:15 del vespre, una activitat teatral que es diu Dionís Nu, que combina l'art, l'escultura i la pintura relacionat doncs, amb el món del vi. Llavors, qui vulgui venir també es podrà apuntar a la web sansadurni.cat/Dionís Nu. Això és el divendres 22.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com arriba aquest mes d'octubre, ho dèiem a l'inici, que ve farcidet, sobretot per la gent que ens estigui escoltant. Ho has dit, ho tornem a repetir, perquè les places volen, que si volen assistir, que trastegin al web www.sansadurni.cat i allà trobaran com inscriure's a aquestes activitats, oi que sí?
Sí. El dissabte 23 també hi ha una hora del conte que es diu Bon Profit, també relacionada amb el raïm i amb la fruita i la verdura, amb l'actriu Gisela Llimona. Això és el dissabte 23 a les 11 del matí. El dimarts 26 tenim una activitat que ens fa moltíssima il·lusió, que és la primera vegada que la fem, el dimarts 26 d'octubre a les 6 de la tarda, que és un taller d'elaboració artesanal de sabons fets amb vi o cava. I està destinat tant a adults com a joves, com a nens i nenes acompanyats dels seus pares. Un taller d'elaboració artesanal de sabons fets amb vi i cava. La Isabel Saro, Eli, té una entrevista.
Sí? Doncs ens l'apuntem.
Te la recomano, és una sommelier que està afincada a l'Empordà, que organitza també una fira molt xula que es diu Vins i Rock and Roll a l'Empordà, només per això sol ja té una entrevista, però a més es dedica a les teràpies naturals i ens ha organitzat un taller d'elaboració de sabó amb vi i cava que pot ser superinteressant el dimarts 26. Després doncs tenim el dimecres 27 una altra sessió del Jumping Clay del taller infantil de plastilina i acabarem aquest fantàstic cicle de biblioteques amb B.O., el divendres 29 d'octubre a les 7 de la tarda amb un concert amb la cantant de jazz Big Mama, amb un concert molt poètic relacionat amb l'escriptora Felícia Fuster, que a l'espectacle es diu Buidor plena, poema gràvid. O sigui que tindrem el plaer de tenir la cantant Big Mama el divendres 29 d'octubre a les 7 de la tarda. I com tu dius, qui es vulgui inscriure a tots aquests actes, sansadorni.cat/biblioteca.
Déu-n'hi-do com arriba aquest mes d'octubre. Tenim activitats per grans, per petits, tenim literatura, tenim música, tenim tallers, tenim una miqueta de tot. I Glòria, abans d'acomiadar-nos, comentaves, heu arrencat ja els clubs de lectura, ara després de les vacances, com estan en aquesta represa? I no sé si la relaxació de les mesures Covid ajuda una miqueta amb aquest inici de curs.
Home, la veritat és que ens ha anat molt bé que es puguin trobar els clubs de lectura, els tallers d'escriptura, i llavors doncs, tenim inscripcions obertes ara mateix que es poden apuntar al Club de Lectura Juvenil. Tenim alguna plaça lliure encara, o sigui que els nois i noies que estiguin fent primer, segon, tercer o quart d'ESO es poden apuntar encara al taller al Club de Lectura Juvenil, que es troben els dijous a la tarda, un cop al mes. I també tenim alguna plaça lliure al Club de Lectura Segona Fermentació, que aquests es troben el divendres a la tarda a les 5. O sigui que aprofito la vinentesa perquè es vulgui afegir, encara queda alguna plaça lliure, i realment sí, les trobades ja són presencials i amb moltes, moltes ganes de llegir i comentar les lectures entre tots.
Doncs ja ho saben els nostres oients, si es volen sumar a aquests clubs de lectura, si volen participar de les activitats moltíssimes que hi ha durant aquest mes d'octubre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, a www.sansadurni.cat/biblioteca hi ha tota la informació. Glòria Bricoller, directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa, que vagi molt i molt bé aquest mes d'octubre tan i tan farcit, i ens retrobem ben aviat.
Doncs sí, fins ben aviat, una abraçada.
I aquí posarem el punt i seguit, perquè demà torna el Penedès en Xarxa de 9 a 12, però aquí acomiadem aquestes 3 hores de ràdio d'aquest dimecres 6 d'octubre del 2021. Gràcies per haver-nos acompanyat, que acabi d'anar bé el dimecres, i fins demà. Adéu-siau. Yeah.